puede hacer que nuestra vida nosotros veamos eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama racismo.
Escuchando, como no, Radio Malva y también este programa que acaba de comenzar, Voces Meridianas. Para eso, ¿qué tenéis que haber hecho? Pues seleccionar en vuestro dial el 105.0 de la frecuencia modulada, si nos escucháis en cualquiera de los hermosos barrios de los poblados marítimos, bien sea Nazaret, Malvarrosa, Cabañal, Cañamelar, o el 105.3 si nos escucháis en el resto de Valencia. Deciros que desde ya tenéis un teléfono a vuestra disposición, que es el teléfono de esta radio, Radio Malva, 96-356-4947, 96-356-4947. Bien, tenemos el estudio como más nos gusta, lleno de gente, como intentamos casi todas las semanas. Y mira tú por dónde, hoy es casualidad todo, no lo hemos hecho adrede, que hoy es el día que se celebra el 80 aniversario de la proclamación de la República. Ha sido casualidad que Marián, que ha liado todo el programa de hoy, nos propusiera hablar de un tema. Ella quería también vincularlo a la inmigración, porque en este programa es un tema que tocamos mucho, aunque es una inmigración de la que vamos a tener que hacer memoria. Y habla, haciendo coincidir con el tema de la República, nos vamos a ir hasta el año 37.
Sí, hoy queremos presentaros un libro que ha salido recientemente, un libro que se presentó en Picaña hace poco, que se llama Esos Solidaris. Trata sobre las colonias escolares de Picaña y no ha sido tan casualidad. La veritat és que jo estic molt contenta de avui, el 80 aniversari de la República, poder fer un programa que tracta dels últims temps de la República i de la Guerra Civil. I per a parlar d'aquest tema tenim així els escriptors del llibre, que són Cristina Escrivà i Rafael Mestre, i també han fet un documental, i està així també Sergi Tarín, que és guionista, no? Si no m'equivoque, de guionista adjunta a Cristina, del documental. Per què trobe que, bueno, que este llibre havien de presentar-lo, i encara que no el vegeu, pues volem contar-vos el llibre, pues perquè este és un llibre molt bonic. I això és una raó molt important. I perquè parla de xiquets que, encara que n'hi havia una guerra, pues van ser molt, molt, molt feliços en un moment molt, molt greu de la nostra història que s'ha amagat. I per què també relacionar-lo un poquet en immigració? Perquè a mi una cosa que m'ha sorprès molt del llibre és saber que en el nostre poble, en el poble valencià, nosaltres vam ser molt, molt solidaris, no? Molt solidaris en la gent que estava patint la guerra a Madrid. I el llibre m'ha fet pensar que no hem sigut sempre com som ara, no? Que trobe que som un poquet tancats als immigrants, tancats a les guerres que estan passant fora. I m'ha adonat que en un moment de la nostra història nosaltres van ser molt solidaris i van acollir en les nostres cases molta gent que estava patint. I vull agrair-vos, no?, l'haver recuperat una història tan bonica. I han pogut fer un estudi, bueno, ells dos són investigadors des de fa molt temps de coses que van passar en la Guerra Civil, en la República. Jo... Un poquet, lo primer que m'agradaria preguntar-vos sobre el llibre és com es fa un treball de recerca, perquè jo el que m'he fixat és que vosaltres vos heu quedat en el tema dels horts solidaris a Picanya i heu fet una tasca de cerca, però com se pot fer una tasca de cerca tan
minuciosa?
Sí, no, tan quedar-se només quan estic segura que heu trobat molts documents pel camí, no? O penseu fer molts llibres perquè heu trobat molts documents, o com es fa una... És difícil, és fàcil, com es fa... Com es troben les fonts de la memòria?
Bueno, primer, abans de sortir el llibre, o en este cas el premi d'investigació, nosaltres estàvem ja investigant diversos temes. I en un moment determinat, bueno, en la Biblioteca Nacional estàvem mirant fotografies i descobriren fotografies de Picanya. I sobretot Cristina ja contarà un poquet per què Picanya. I bueno, investigant, la veritat és que tenim un volum d'informació brutal, no només de Picanya, sinó sobre les colònies escolars de la Mediterrània. Per això ara estem preparant un altre llibre sobre les colònies escolars en general, perquè hem trobat, per sort, molta, molta informació gràfica i documental. I jo crec que Cristina hauria de contar com va descobrir això.
Bona nit a tots i salut, no? Que és el que se dia en República. Eso de adiós tampoc se llevava, no? Salut a tots. Bé, com Rafa Maestre ha dit, esto va ser l'inici, van ser les imatges. Nosaltres investiguem diferent a la resta, possiblement dels investigadors. Nosaltres, una volta tenim la imatge, contextualitzem esta imatge, no? És molt important la transmissió visual i més ara en el temps que visquem. És de veres, tenim molta més informació i la síntesi que hem fet en aquest llibre també ha costat, perquè com tu molt bé has dit, nosaltres investiguem i trobem no tan sols colònies de Picanya, sinó també del voltant. El que passa és que anem fent com apartadets i estem totalment concentrats en aquest tema. També és de veres que l'inici del llibre se parla de l'evacuació. L'evacuació és una cosa comuna a totes, no? Possiblement en el llibre que nosaltres estem ara elaborant, en la resta d'informació que hem trobat, que realment no se troba, són com pistes que tu vas i te donen una altra pista per a poder continuar i a lo millor te descobrisses algo que en aquest moment, en altre moment no t'havies adonat. Bé, lo de Picanya realment, com t'he dit abans, va ser difícil, però l'evacuació és comuna a tots. Vull distingir, perquè a lo millor quan se parla d'evacuats i de refugiats se pensa que és lo mateix. I també has dit abans que ara no som solidaris. Bé, és que en aquest tema la República tenia molta culpa, perquè la República organitzava l'evacuació. Quan la paraula evacuació és que surgent d'un lloc que està en perill, però surgent organitzada. S'organitza des dels col·legis, s'organitza des dels sindicats. Quan una persona arriba a València refugiada, és que no té a on anar. No? I el seu refugi és, en aquest cas, València, que per cert, els últims estudis diuen que de 400.000 habitants que n'hi havia al 36, vora un milió de persones van estar refugiades a aquesta ciutat. Si parlem de l'evacuació, està tota regulada. Des de lo que ara podem dir que és com si fora el BOE, que és la Gaceta de la República, la lectura de la qual és molt aconsejable, descobrisses molta cosa i a més porta un llenguatge molt poètic. Pues nosaltres ja donarem de que tot estava molt ben pensat, però aquesta evacuació fins que arribaren aquests nens a les colònies escolars tenia un procés. La paraula solidaritat realment la tenim que posar més en els primers mesos, quan arriben els nens, que són nens que surten del Madrid bombardejat, que arriben a València, nens en trànsit. Hola. I se queden en cases particulars, no? El que són els ajuntaments, la casa del poble, se fan pregons i la gent és la que se queda. Esa primera part de l'evacuació és molt important, i si no hagués existit no tindrien després les colònies escolars, que ja és un tipus de lloc on van els nens en un mestre, en un ensenyament, per tant, en el que és el metge i el que és tot el que envolta conviure durant un mes, possiblement com si foren ara colònies, tan sols que són unes colònies permanents, perquè era fins que acabara la guerra.
¿Qué tal, Richard? ¿Cómo vas?
Bueno, bien. Estaba pensando en que, bueno, ahora empezaba Cristina a explicarlo, ¿no? Es que estaría bien contextualizar, porque parece que estamos hablando para gente interesada por la historia o para militantes, ¿no? Y el otro día estaba hablando con unos chavales, además en la universidad, y para ellos 80 años es como decir el siglo XIX, ¿sabes? Que en estos tiempos tan acelerados en los que vivimos y tan confusos, a la gente 80 años no le parecen 4 días, le parecen 4.000, ¿no? Entonces estaría bien empezar diciendo por qué se organizaron estas colonias escolares y por qué de repente a la Segunda República le dio por construir escuelas, ¿no?
Sí, emplazar un poco, ¿no? Hacer una ¿no? Situar a la gente que nos escucha.
Perfecto, además me lo sé.
Empezar por el principio.
Muy bien. Bueno, pues un 12 de abril de 1931 en este país hubieron elecciones municipales, de las cuales los partidos republicanos y socialistas sacaron una gran mayoría, y me he pasado al castellano por el compañero como queráis, me quedo aquí así ahora, vale. Bueno, estas elecciones municipales dieron pie a que la monarquía saliera. Dicen que se presentaron en el Palacio Real y le dijeron: Majestad, no podemos asegurar su seguridad porque el pueblo ha proclamado la república, y entonces él salió, ¿no? Una república que fue totalmente pacífica y que fue proclamada por el pueblo el día 13 de abril, después de las elecciones. Institucionalmente es el 14, porque es cuando ya Alfonso XIII salió. Bueno, pues en este país, que siempre ha tenido en los gobernantes el poder, y sobre todo la Iglesia, que ha estado detrás de él, se sintió libre. Es un pueblo que empezó a respirar por sí mismo. Enseguida los gobernantes hicieron la Constitución de diciembre de 1931, una constitución que aún no se ha superado, tiene años luz de la actual, y empezó a regular para el pueblo. El capítulo primero de la constitución ya dice: España es un país de trabajadores de toda clase, ¿no? Bueno, hubieron unos años esplendorosos, los primeros años de la república, con 7.000 escuelas construidas, con una enseñanza laica, donde ya no solo eran los colegios mixtos, eran coeducativos, y donde la mujer consiguió el voto. Y además, esto está en la Constitución, la igualdad de sueldos por el mismo trabajo. Cosas que aún no se han conseguido, ¿no? Actualmente. Cuesta todo mucho. Y después aquí el franquismo lo único que hizo fue pasos atrás agigantados de todo lo que se había conseguido. Bien, después viene el gobierno de la CEDA, un gobierno de derechas, tuvo 2 años, y hubieron de nuevo elecciones que ganó el Frente Popular. Frente Popular, una unificación de partidos de izquierda que consiguió llegar al Congreso. A partir de ahí, pues los de siempre, que se les había quitado su parcela de poder, pues se convoyaron y se inició una guerra. Ni siquiera una guerra civil, iniciaron una guerra. Esta guerra, por parte de Franco, apoyada por Italia, por Alemania, por las tropas que Franco trajo del norte de África y también con la ayuda de la frontera de Portugal, que había otra dictadura. Por otro lado, a España tan solo dos países claramente ayudaron, que es Rusia y México. Bueno, pues se inició una guerra donde el pueblo volvió a salir a la calle, igual que esos días 12 y 13 y 14 de abril, y todo lo que había conseguido luchó para que permaneciera, luchaban por la libertad, ¿no?, y por lo que habían conseguido. Porque sobre todo en el tema de la educación, hasta ese momento, hasta que llegó la República, solo podían estudiar las familias que tuvieran medios económicos, y la Iglesia tenía la educación como un medio para sacar dinero, ¿no? Era una industria para la Iglesia. Bueno, pues surgió esta guerra. Enseguida empezaron los bombardeos, tropa de lo que son los italianos y los alemanes con la Legión Cóndor, y bombardeaban Madrid masacrando a la población. Es la primera vez que se bombardea ciudades a cielo abierto, que se llama, ¿no? La República, consciente de esto, lo que hizo fue sacar de Madrid a los niños. Después esto se reguló y prácticamente obligaron a todos los ciudadanos que no pudieran defender con las armas la ciudad, que salieran. Y el gobierno también, por este mismo motivo, se trasladó de Madrid a Valencia, y durante 9 meses, desde noviembre de 1936 hasta octubre de 1937, en nuestra ciudad estuvo el gobierno de la República hasta que pasó a Barcelona.
Tenía 13 años cuando empezó la guerra. Allí tirábamos más y, claro, mataban a niños y a todos. En la Plaza de Martín nos tiraron una bomba, que era una farmacia, y allí se cayó media casa y mataron a mucha gente, a muchos.
Y en la de Salavilla se formó una trinchera delante mismo de mi casa. Y mi madre, para que estuviéramos más seguros, nos mandaba a jugar a la trinchera. Mi casa estaba pues acribillada a balazos. Un día comiendo, era verano, claro, teníamos las ventanas abiertas y habían dos ventanas que se enfrentaban una con la otra. Nos entró un obús por la ventana y salió por la otra, y pasó silbando el obús por encima de nuestras cabezas.
Y recuerdo pues la gente corriendo por las calles, otros tirando tiros, corriendo detrás de los otros. En fin, como si fuera una guerrilla de chicos matándose y matando, haciendo que se matan. Nada más que aquello era realidad. La prueba la tienes así, que salimos de Madrid zumbando montones y montones de niños. De Madrid, Barcelona y de todos los sitios. Claro. Sí, sí. Fue empezar ya cuando empezaron los obuses por la calle, silbando y cruzándose unos a los otros. Ya fue cuando empezaron una cosa muy rara.
Que te traigo la luna cuando es preciso. mi casa, ríete mucho. Es tu risa en tus ojos, la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio.
Más victoriosa, vencedor de las flores y de las alondras, rival del sol, provenir de mis huesos y de mi amor.
¿Cuánto jilguero se desmonta, aletea desde tu cuerpo?
Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma.
Pues por aquí andamos queriendo defender esa risa y sacando todo lo positivo que pudiera tener pues aquella guerra, ¿no? Después de los testimonios del documental, de esos extractos, pues hemos escuchado alrededor de 20 niños y niñas en un homenaje a Miguel Hernández que se hizo hace un par de semanas en Ontinyent, recitarnos con sus xilófonos y trayéndonos otra vez al mundo pues a esta persona asesinada de pena en plena guerra civil, a Miguel Hernández. Yo directamente ya le paso la pelota a Marian.
Jo dir dues coses per a la gent que està escoltant. És que nosaltres, clar, tenim el llibre davant i és un poquet difícil d'escriure. El llibre no és molt gros, és molt concret, parla dels xiquets que estaven en les colònies de Picanya i sent fotos de com eren els horts abans, de com són ara. I una de les coses que crida l'atenció és el fet de que les fotografies són molt modernes. O sigui, ningú diria que han passat 80 anys. Són xiquets que van vestits en banyadors com és d'ara o nus, cosa que ara no sé si els xiquets es deixen anar nus en les escoles, crec que no. O sigui, molt més moderns. Són xiquets que estaven ben atesos, que encara que fora molt difícil trobar els diners per a fer les colònies, n'hi havia una xarxa de solidaritat, com tu dius, organitzada, o sigui, organitzada pel govern, i també és veritat que se demanaven diners fora, se feien campanyes per a demanar. M'ha cridat l'atenció el fet de que encara que com tu dius, la guerra civil espanyola no va ser, bueno, el bàndol republicà, no va ser apoyada per països, sí que n'hi havia una solidaritat de fora a través de les brigades, a través de tipus d'organitzacions humanes que no eren els governs, però sí que n'hi havia una xarxa i sí que arribaven pues ajudes per a mantenir aquestes colònies. Com tu dius, també m'ha cridat l'atenció el fet de que efectivament estava tot molt organitzat. Tot s'ha escrit, com tu dius, eixien els decrets en el BOE, escrivint tot el que era el procés de l'evacuació. O sigui, de fet, també m'he cridat l'atenció que moltes d'aquestes coses hagin estat amagades tant de temps. Jo no em dedico a investigar, no? però m'he cridat l'atenció el fet de que durant tant de temps no s'ha tret res a la llum. I ara resulta que ja quan ja s'està morint la gent, no? Pues ara resulta que sí que tu has dit en una xerrada que hem vist aquesta vespre que les fonts orals són molt importants. Per què has dit això? les fonts orals són molt importants. Quan també n'hi ha documents.
Bueno, m'estàs preguntant a mi de les fonts orals, quan al meu costat tinc el Rafa Maestre, que és el dels primers que van lluitar per aquest tipus d'informació històrica, no? Ara li passaré a ell també el micro, però breument et vull dir per què. Pues perquè realment és la memòria viva. I nosaltres no tan sols se quedem en un context d'una persona que te diu el seu testimoni. Nosaltres sempre parlem de lo que és la memòria col·lectiva, sentint a moltes persones que han viscut lo que és la república, que ja pràcticament no en queden, i la guerra és quan tu te fas ja la idea de lo que va passar, no? Esa transmissió, quan una persona t'està dient que ha patit, que tenia bombardejos, mentre te mira als ulls, és com realment se depren la història del nostre país, no? I Rafa en esto té molt que dir també.
A veure, realment la font oral és el patito feo per als historiadors. No se le té en consideració, se pensa que una persona fabula, inventa, i li donen molta credibilitat al paper imprès, al diari. Anem a pensar en el dia d'avui. Tu agafes una notícia, segons estigui publicada en el Levante, en La Razón, la mateixa notícia pareix que siguen contradictòries. O sea, quina notícia és més verdadera?
I a vegades es mentís directament.
I quan no, exacte, estem lligant d'una notícia que ha passat, ¿vale? I cadascú li dona la seva interpretació. I sabem que se mentís, vamos, d'una forma brutal. Bueno, pues lo mateix passava en la premsa de la República o la premsa de la Restauració. Vull dir que en esa premsa, segons lo que tu... Entonces, clar, és algo que tu tens que interpretar. A lo que se diu de llegir entre línies i tal, pues és que en aquests documents exactament igual, però n'hi ha gent que li té una fiabilitat a aquesta documentació i se la creu així amb els ulls tancats. Què passa en la font oral? Nos passa a nosaltres mateixos quan contem algo, sempre afegim algo de la nostra collita, però no passa res. A mi lo que busquem amb un testimoni no és que ens doni una data concreta, si eren 32 i va ocurrir en l'any no sé què. Això ja està en els llibres, està en les cronologies. El que volem és que transmitisca, que és el que transmetis una font oral, és el sentiment, com ha viscut ell. I encara que aquesta persona no hi ha... Per el protagonisme, esa persona diga que yo estuve allí, yo fui no sé qué, a lo mejor no va a estar ahí y le van a contar esa historia a otras personas, pero él se convertís en el transmisor de ese fet, y eso es importante. Y después, bueno, está también el trabajo de un investigador, es intentar contrastar ese testimonio, esa afirmación en otras fonts documentales y gráficas. Resulta que, bueno, pues si tu veus que apareix en un diari i a més apareix en un llistat, bueno, pues són coincidències que no són casuals, ahí n'hi ha algo bueno, ja contrastat i fidel.
Lo important és tindre la veu, perquè si no la tens no pots fer cap cosa. Si tu tens la veu ja gravada, pot passar el temps perquè els papers estan, lo que les persones desapareixen. La font oral per a nosaltres és primordial, però també tinc que dir-te que dona molt més feina, perquè com ha dit Rafa, no tan sols és que nosaltres se creiem tot, és que el que te diuen n'hi ha que investigar-lo i n'hi ha que aportar la prova. Però també és de veres que són pistes que te van obrint finestres i te van obrint camins, o són relatos que estirant d'ell a tu te demostra una altra realitat, no? I per a nosaltres que estem sempre envoltada de persones grans, s'hem sentit també com una petita missió el replegar aquesta veu. Portem investigant molt de temps i ara últimament fem molta publicació, no? A voltes me diuen, però com podeu fer tanta cosa? Pues perquè nosaltres estem pràcticament des de Rafa abans que jo, però jo estic des de l'any 2000 replegant i replegant i replegant, i quan els meus companys me diuen per què no ho fas, digo no, jo tinc que continuar sentint aquestes persones, no? I a més també sentint-los te va canviant la vida perquè veus altres realitats. Te conten coses que no estan als llibres d'història i bé, t'enriqueixes també tu molt, no? Perquè estàs sentint el que és la història en directe.
Pues yo llegint este libre me adone que esta es la historia que no volen, no vol el poder que s'assabentem, no? No volen que sapiguem que la República va fer molt d'esforç en defendre els xiquets, molt d'esforç en l'educació, encara que foren temps de guerra, no? Ma d'això també m'agradaria que parlàreu, no? Com si aquestes colònies eren una manera d'allunyar els xiquets de la guerra o també estàvem fent una tasca del dia a dia, una tasca de continuar, no? És el mateix que les col·lectivitats. O sigui, estic fent la guerra, però estic fent col·lectivitzacions per allà implantar des d'allà el model que jo vull, no? Que es defensa. No vaig a fer primer la guerra i després quan guanye faré, no? Sinó al mateix temps, pues, vos sembla que en tot aquest esforç d'evacuar els xiquets va haver també existe també una tasca de continuar amb l'educació que es defensava?
Mai pensaven que la guerra s'anava a perdre. Això és perquè ells tenien la raó, eren els bons, no? Això una. I segon, que això sí que dins de lo que és la República tenia molt en compte l'educació. És més, n'hi ha una frase dita que és que els mestres eren la llum de la República. Tenien que formar realment gent nova per a una nova societat. No podíem deixar a banda el que era una educació ja encetada en temps de pau, no? I n'hi ha una frase que pot ser que descrivisca molt bé tot el que havia fet la República comparada en el que és el final de la guerra, i és en el documental quan una de les dones diu, és que lo tinc al cap, no? Diu, estàs 3 anys, ella vol dir lliure, no? Sense que te parlen de la Verge ni de Déu, i de sobte acaba la guerra, te'n vas a Madrid i l'únic que te'n mostren, no, és la creu i prendre la comunió, que no, vamos, no era necessari, no? Per a ella, que és una mentalitat lliure, que havia estat en la natura, havia deprès a plantar creïlles, no, a agafar el fruit del taronger, i com ella diu, a tindre la finestra oberta per a respirar sempre, no? Que jo lo tinc també com una metàfora, és estar lliure, no? I sa finestra que entra lo que és l'olor del jasmí.
Yeah.
cosa també que em va cridar l'atenció és que la mare de les xiques, que ja no eren tan xiques, va parir en les colònies, no? Perquè va dir que un del germà havia...
No, va a Picanya. És que sí, aquí passa una cosa, que dins de lo que és el procés d'evacuació, en un principi sí que sortien, com hem dit abans, els nens, però després també sortien les famílies, no? I clar, on estaven les xiquetes, van anar, elles van demanar que estiguessin acollides en el poble, no? Entonces sí que tenien el vincle ja familiar més estret, i si estava embarassada va tindre ahir el xiquet. Va néixer a Picanya. És una família molt nombrosa. Nosaltres en Sergi...
Sí, així posa que se pagava la gent, sí. Les famílies nombroses eren més de 9.
Sí. En Sergi, que hem fet el guió de la pel·lícula, nosaltres a voltes hem tingut així com una mena de problema agradable, no? Perquè moltes de les respostes estaven bé, però el guió nosaltres, ara ja m'he passat a la pel·lícula, lo havíem dissenyat sense una veu en off, no? Que això és algo que a Sergi li agrada també molt, no? Sergi?
Sí, i també és més difícil de fer, no? Perquè en una veu en off, en un paràgraf, pot sintetitzar moltes idees soltes, no? Que estan en molts moments, en molts fragments d'alguns dels entrevistats. Per tant, es converteix quasi en un exercici d'estos de rellotgers, no? D'anar encaixant les peces, d'anar provant, no? Perquè connecten unes en altres i es produeix que...
Per a que donen peu, no?
Exactament, sí. Això és el concepte, no? que es crea un diàleg intern, no? Del propi documental en si, no? que funcionen autònomament els personatges, que es vagin contestant, que es vagin presentant i que es vagin unint o desunint o tornant, i que la història es vagi construint d'aquesta manera. Si ho aconsegueixes, és un documental molt més viu, no? Perquè no té aquests moments en què... De vegades, en els documentals també les veuen, no? Són necessàries i no tenen per què ser sempre algo que es tanca al documental. Però sí que és cert que en un documental com este, on els testimonis són tan vius, tan profuns, amb tanta emotivitat, no sé, una veu en off sí que d'alguna manera paralitza tot això corrent, no? Val la pena arriscar-se, no? No sé, això seran els espectadors que hi hagin de jutjar si mos ha eixit bé o no la jugada, però jo penso que en el documental n'hi ha moments molt intensos, molt intensos. Comentaves, Cristina, este del final, no? Però el del principi, no? El de la eixida, no? El de la por, no? Ixe Madrid, no sé, la sensació que dona d'escoltar aquests testimonis d'un Madrid quasi en runes gris, no? en molta por, no? I aquests trens en hivern o en tardor, ja quasi hivern, i sí, no? Rumb a València, no? I es veu, o olores, no? Els testimonis dels personatges del documental són tan vius que arribes a sentir-te, no? En aquestes vesprades fredes de Totxa, no? Quan eixen els trens des de Madrid cap a València.
No heu comentat tu i jo, però ara te ho vaig a dir. Jo pense que la música en aquest documental fa de fil conductor moltes voltes, perquè arribes, és com un reclam, ja saps que se va a parlar d'una altra cosa, no fa falta que te ho digui ningú, no? Aprofite i vaig a dir-ho, que és que no vull que se m'olvide, per favor, que aquest, així tant el llibre és un premi d'investigació, el documental s'ha fet per mitjà de la Fundació Salvador Seguí, de qual Rafa Maestre és el secretari, i ara continue, que sí, la música, no? Hem intentat també que esa música siga la mateixa que s'escoltava en les filmacions fetes, no? En aquest cas és la dansa número 5 de Granados, que si a mi ja de Borrella o a Sergi, no, a voltes es pareix un poc reiteratiu, però jo pense que sí que està aconseguida, no? No l'hem comentat tu i jo, què penses?
Sí, és una música que es repeteix a propòsit per a introduir les diferents colònies, no? Que van apareguent en el documental, i després també hi ha detalls, matisos, no? D'altres composicions que s'escoltaven en l'època, algun tango també.
Com podem aconseguir este documental? Perquè jo l'he vist perquè m'han passat una còpia. Aprofitem, no? El documental i el llibre, no? Perquè estem... parlant tota l'estona centrant-nos molt en, tant en el llibre com en el documental, i bueno, igual la gent que, claro, que està sentint el programa diu, bueno, jo vull veure el documental i llegir-me el llibre, no?
Oh. Sí, bueno, l'editorial Leixam
lo distribuís.
Distribuís, és una distribuïdora, i ahí se pot aconseguir tant el documental com
el llibre.
Sí, se podria aconseguir també.
El sí. llibre, si podeu,
sí, exacte,
anant a l'Ajuntament de Picanya abans de que s'acaben, perquè és gratis.
Que te'l regalen, gratis. Ja està.
I fins a que s'acabe, no, i no, tampoc te demanen. I tu de qui eres?
Efectivament.
Dius que vols un llibre i fins que s'acaben. I això també, pues,
és important, perquè acabe, i perdoneu, ja sé que potser en la ràdio aquestes coses no se fan, però si algú vol documentar, en la caseta de l'Aissam ara mateix, que està a la Fira del Llibre, és la 12, 13 i 14, el Rafa Arnal és un amic estupendo, ell té el documental i crec que són 12 euros, no? Vale. El llibre sí que és de Vesques, és de Baes, lo dona l'Ajuntament, i teniu que anar a per ell, perquè a més encara que la companya ha dit que és molt gràfic, n'hi ha un fum d'imatges, tu l'has dit, que té molta imatge, perquè són unes imatges molt, molt plàstiques. La majoria són d'autors, de fotògrafs, bueno, molt reconeguts, com Walter Reuter, com Vidal. Sí, i anaves a dir tu algo?
Descriure, per exemple, en una de les fotografies es veu una xiqueta, estan jugant i estan somrient, moltes vegades estan somrient i estan agafats de la mà, sembla que juguen al corro, però estan discutint o parlant de... Un altre estan bevent un xocolate, sí. Un altre està parant les taules, que em crida molt l'atenció, que són molt boniques les taules, com estan... Bueno, tu, en el llibre... Després n'hi ha una altra, que estan van a la platja i estan tots els xiquets asseguts. O sigui, són fotografies molt vives dels moments. Jo crec que és un bon complement el llibre, que porta text, un poc d'entrevista, les fotografies, i després el documental, que crec que està molt fet, perquè molt ben fet, perquè el fet de que no n'hi has que haver un off explicant fa que tu penses, quan estàs escoltant a aquestes persones que conten amb emoció el que van viure, t'arriben dins i te fan, penses des del cor i des del cap, les dues coses, i penses en, jo concretament penso en el que tu dius, no? Quants anys van vindre després de foscor, de foscor i de repressió i d'escoles dolentes, i en canvi quantes coses bones que tenia la República en tants aspectes, no? D'organització, de gent molt competent, crec que n'hi havia a vegades gent molt competent treballant,
molt implicada.
I molt implicada, perquè organitzar tota l'evacuació és una feina molt gran, i igual que estaven també el frente, hi havia moltes coses que fer, no? I pues, tu que has estudiat tant, es pot dir tantes coses que estaven fent, no?, en aquests moments, al mateix temps que la guerra, que crec que eren gent molt capacitada.
Clar, a veure, un de tants tòpics, no?, i he volgut tirar fem damunt, no?, diguent que durant la República no funcionava res, que era un caos, era un desastre, no sé què. Evidentment, en qualsevol moment revolucionari i tal, n'hi hagué moments, pues sí, se cremaren convents, n'hi hagué alguna persona que se prenia la justícia per la seva mà, etc. Però això va ser en moments molt, molt puntuals. Una vegada restaurada la calma, pues, les coses funcionaven. És a dir, i més aún durant la República en guerra, pues sí, naturalment hi havia un front, però les ciutats de la rereguarda, pues s'intentava portar una vida normal, és a dir, n'hi havia, funcionaven els tramvies, els autobusos, n'hi havia línies de telèfon, sí, pues tenien a lo millor escassez de determinats coses, no? N'hi havia racionament i tal, i clar, i de quan en quan, moltes nits, pues la gent tenia que amagar-se en els refugis perquè venien a bombardejar-los, però això no no deixava que funcionen les coses, i els xiquets anaven a escola, no sé, les fàbriques funcionaven, i com era un moment revolucionari, el que tu has dit, o sigui, se va intentar canviar l'economia, i per això funcionen les col·lectivitats, les empreses se van col·lectivitzar, l'agricultura se va col·lectivitzar, la indústria se va col·lectivitzar, i les coses funcionaven.
Sí, 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 la veritat, i inclús jo crec que València va viure una gran primavera política durant la Guerra Civil. Els mesos, els 13 mesos que va ser capital de l'Estat, va convertir en això que somiava Blas Ibáñez quasi feia un segle abans, no? Això de i Sorolla i això de la nova Atenas del Mediterrani, no? Una cosa així. València era una ciutat que bullia en cultura, no? Era la gran ciutat de rereguarda, la gran ciutat de la intel·lectualitat europea del moment. Així estaven tots, així van celebrar congressos importantíssims, no?
Clar.
I jo recordo l'altre documental que van fer, el de l'Utopia Desarmada, hi ha testimonis ahí que parlen d'això, no? De la cultura que respirava, no? La quantitat de llibreries que n'hi havia a València en aquell moment, de diaris, de debat, de reflexió, això no s'ha tornat a repetir, no? Clar. I clar, això va contrastar després moltíssim amb els anys de deixar foscuria que comentarem abans que vingueren, però dona molt la clau de la república, de com va afrontar la guerra i com no va descuidar tot aquest benestar que era intrínsec, no?, a la filosofia de la república com a model d'estat.
Exacte, a més el pressupost dedicat a educació era brutal, era després del dedicat a la guerra, naturalment, era educació. I se van crear moltíssimes biblioteques, moltíssimes escoles, se feien oposicions a mestre. O sigui, uno comprèn, si fora tot tan tremendo, com se pot fer això? Pues se feien oposicions, i no només a mestre, a més coses. Vull dir que la vida transcorria en dificultats, no? I en por, en temor per la qüestió dels bombardejos, però n'hi havia alegria, i de fet és algo que és una constant. No només els xiquets de la guerra diuen això, de que van ser feliços, sinó quan tu entrevistes a un vell, te diuen això, que l'època més viva i més va ser la república, i abominen naturalment del franquisme.
Nos hemos ido para atrás a 1937.
Estábamos en Madrid y por una calle cualquiera que fueras salía por ahí un bombazo y te quitaban del medio el postor que pasábamos.
Y como había muchas bombas y la guerra prácticamente dentro de nuestra casa, pues que teníamos que marcharnos de allí para que no nos mataran las balas.
Lo que pasa es que hubo una orden ministerial y salimos 22.000 niños a distintos sitios, claro.
Y mi padre, pues pensando que, dijo, pues antes de que se mueran de hambre aquí o los maten, prefiero que se los lleve. Y así fue todo.
Entonces ya nos dijeron que de la estación de Atocha salía un tren con muchos vagones.
Del trayecto del tren, lo que tengo de recuerdo es que llegamos aquí a Valencia amaneciendo.
Y entonces nos enteramos de que en los pueblos había una gran acogida de niños, sobre todo de Madrid y de los pueblos de alrededor.
Y me acuerdo que bajábamos todos del autocar y todas allá a escoger. Este, yo me llevo el otro.
Aquello fue una hermandad, una solidaridad, pero tremenda, ¿sabes?
Pues gracias a eso. Si no, pocos niños había habido cuando terminara la guerra.
Són els pirates de Playmobil i el vaixell i les illes de melons d'Alger. Bucaners de plàstic que malgrat que eren dolents sempre estaven somrient. Cas segon de Barbie no sé què meu està fent, amb sa vida rosa de plaer. Potser ha trobat un príncep blau que no és el que i s'ha casat i ja té nens. Hem trencat el pacte que vam fer amb Peter Pan i hem crescut i ara ja som grans. Hem deixat els comptes de pirates apartats i ens hem canviat al bàndol de costat. On és l'escalet psicopatum original amb els cotxes electrificats? Què hem fet amb els bòlids que corrien a l'asfalt del circuit de cala iaia? On són les cabanyes, on són els amagatalls que en secret teníem pels bancals? On són les boletes, argamboys i mà del mar i les cuines per jugar? Hem trencat el pacte que vam fer amb Peter Pan i hem crescut i ara ja som grans. Hem deixat els contes de pirates apartats i ens hem canviat al bàndol de costat.
Emili Olmos, li donarem unes fotografies de les colònies per a que ell s'inspirara. I bueno, pues ha fet a cada fotografia li ha dedicat un vers realment. I Sergi, pues podries llegir-nos
algo. Cristina, bueno, ensenyava una foto d'una xiqueta, no, en el puny en alt, que jo crec que és una de les fotografies que s'ha inspirat, no, i que és un poema que titula Nena de Picanya, imagine, i és un poema breu que diu així: aquella xiqueta, aquell rostre, aquell puny decidit antull de vida i futur, els seus cabells de república curulls, llavis de llibertat, els ulls. És un, per exemple. També tenim un altre, per continuar a Picanya, que el titula Picanya Hort, i que descriu un poc, ja no tant posant el foco en una persona en concret, una xiqueta en concret, sinó en la col·lectivitat dels xiquets, i que diu així: els vostres cossos creixien desbocats per les plantes de l'hort, visto si de cas qui ha pensat si l'aviació arribaria o no, i tots els milions de plantes republicanes, algunes per vosaltres plantades, que moriren assassinades per un rètol a la llibertat, al record o al vostre futur, descalç en tu. Són com impressions, no?
És descripció de la imatge, no? I posar el sentiment, no, a través de la seva paraula, imaginant-se el que els nens sentien, no? És un poc, no, una mena de conjunt de moltes coses.
Clar, perquè la... Clar, aquestes imatges ens condueixen d'alguna manera a la gran contradicció, no? Perquè són imatges positives, són imatges de xiquets jugant, de xiquets relativament feliços, perquè en el documental sí, ells nomenen molt la felicitat, però també molt el record dels pares i tot això, no? Sempre n'hi ha moments d'una certa fluctuació emocional. Però clar, tota aquesta imatge, diguem, positiva, en color i tot això, contrasta en el fet d'una guerra, no? Els xiquets també tenen gravats a foc imatges de bombardejos, per exemple, a Picanya alguns testimonis ens parlaven d'això, no? Que anaven totes les nits a bombardejar, que els treien dels llits, que havien de refugiar-se enmig dels horts. Per això Emili nomena lo de les plantes assassinades, no? Moltes d'ells plantades en les pròpies mans d'aquells xiquets. És una cosa que contrasta, no? I el contrast sempre du a la reflexió i en última instància a la poesia, no? També, clar.
Sí.
No sé si voleu que llegim algun més o...
Sí, 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 que t'ha de llegir.
Pues, per exemple, se titula Burjassot, Carpeta, i imagina que es referirà, no?, també al centre de Burjassot, on hi havia xiquets.
Sí, és que no, este, ell està treballant ja per a l'altre llibre, els poemes no estan en el de Picanya, estan més, van més a lo que el documental, les imatges que nosaltres vam trobar d'una escola per a nens petits a Burjassot, que a més hem localitzat l'edifici i se van quedar perquè són dels jesuïtes també. Se trobaren i li vas passar dos o tres imatges de les que nosaltres quan parlem de, en el documental de Burjassot surten, no? I tu espera, això també ha fet per a, pensant en el llibre i que siga més plural, que no siguin les de Picanya, d'aquests xiquets que eren més petits encara, no?
De Burjassot tinguin el testimoni de Carmen Bernial, no?
Efectivament.
Si no m'equivoque, que és un dels testimonis també, jo pense...
Que arriben més, no?
Amb més,
que
és el... amb més emoció, no? Que,
sí, sí, sí.
Que contem en el,
per què?
En el documental.
Justament al final del
documental. És que ella va ser, responsable, ella no era una xiqueta, ella...
Treballava.
Treballava, era...
De forma voluntària.
Sí.
Era una xiqueta molt, molt, molt jove, treballant en xiquets, ja cap al final de la guerra, on ja començaves a olorar que les coses no anaven bé i a donar-te que la situació no anava a ser la més favorable, ni per a un mateix ni per a, ni per al xiquet, no? De fet, jo recordo la imatge dels professors preocupats escoltant la ràdio, no? Tot
sí, n'hi ha també en el llibre, parlen de que n'hi ha xiquets que no tenen ni pare ni mare, que s'han mort en la guerra, i n'hi ha xiquets que es pregunten, no?, que pregunten què passarà amb ells. Jo me'n vaig amb el meu pare i ma mare, ara que s'ha acabat la guerra, però ells a on aniran, no? Tant preocupació per tots, no? Han viscut tant de temps junts.
Sí, són germanats.
Clar, és que eren colònies que se'ls saben junts, ho feien tots junts, i això jo no sé si la gent, pues, quan tu te'n vas de colònies, quan eres xiquet te'n vas de colònies, que és molt intens, molt positiu, ho compartixes tot, tens moments de molta alegria, els moments de tristor estàs acompanyat, també, bueno, trobes a faltar a ta mare i a ton pare, però bueno, un rato, no? Però és... era una situació molt més greu i podien, però estaven molt junts i feien molta vida en col·lectivitat i feien moltes coses. Ja se m'han anat el cap.
No, abans el que estàs dient i abans de que Sergi, que m'agrada molt més sentir-lo llegint els versos, nosaltres en el documental hem tingut a voltes que llevar coses positives, però que no entraven perquè, com el que ha comentat ell, nosaltres no hem pogut enlaçar bé, no? Tampoc és que siguin bàsiques, però sí que estic recordant que la persona que tu t'estàs referint, que és Sagrari Aroca, que és la colònia de Corbera, el proper d'Alzira, ella va dir que de tant en tant es curaven, que es curaven per torns, no? Això no es feien perquè no n'hi havia personal que portara els xiquets, i els xiquets estaven atesos sempre. Era per també d'educació, igual que fer-se el llit, els xics se feien també el llit, no? Que en el documental sí que hem posat una imatge de xics fent-se el llit. Sí, però no l'hem pogut posar en el retall que ella lo està dient, va en altra... perquè ella a continuació sí que està comentant que es curaven, però ja no ens entrava bé i ho hem obviat, no? Però el que tu dius és de veres, ja no és que tan sols ells estaven junts en tots, estaven fent com si fora una gran família, perquè això Rafa ho sap molt bé, la definició que feia la República de la família, no? Que ells tenien tipus diferents de família, que una família a solers no és la mare i el pare i els xiquets, sinó que una família realment som tots. N'hi ha ara que mentre passe la paraula a Rafa, Estic recordant-me ara mateix de la iconografia d'un cartell de dones lliures del moviment llibertari que diuen dona, la teva família és la humanitat, no? I és llevar ferro a lo que és la paraula família, que a voltes es empresona, famílies que pràcticament són tots, diríem de ser-lo, no? I per a la república realment estructura bé la definició de família, no? Que està dient, i sobretot per a educar, no? No és el que és
crec
la
que,
mare.
Clar, quan estàs parlant de l'educació, l'educació és la responsabilitat, no? Donaven responsabilitat als xiquets per a créixer. Tenien temps per a jugar, però temps també, jo crec que els xiquets nostres també agraeixen tindre responsabilitats i sentir-se útils.
I referents també, de dir, el primer que té que fer un mestre també és escurar, perquè el nen veja que escurar és normal. Mm-hmm. No?
I en quant...
El que és que el mestre fa per a que els nens facin.
És una... No mana només, sinó que dona exemple. I després el que tu dius de la dona, no? que bueno, la emoció i la emotivitat, jo crec que això és una cosa positiva, no? El preocupar-se per els altres, o sigui, no estar enclaustrat, sinó què passarà amb l'altre, no? En això crec que és un sentiment que hauríem de tindre molt més, com es diu, cultivat, per estar preocupat per l'altre. I ahí, quan la tristor que ells patixen, quan tot se'n va en orris, i s'han d'allunyar de la gent que estimen i de la gent, i no saben, i saben que s'ha acabat la guerra i tot és trist, tot és terrible, però aquest sentiment de preocupació a mi em pareix bo.
Sí, no aquest sentiment en concret apareix reflexat també en la figura de Sagrari Oroca, quan se'n recorda dels xiquets de Guernica, no? Perquè a la colònia de Corbera arribaren uns xiquets orfes, no?, després del bombardeig de Guernica per la Legió Còndor. I els definís molt bé, no? Definís molt bé quan arriben, com són xiquets que ho han perdut tot, han perdut la casa, els pares, els familiars, els amics, i arriben allà a un lloc que no coneixen. I
idioma diferent,
un
també.
Un idioma diferent, perquè ells parlaven euskera. I bueno, com els xiquets després d'aixes primeres dificultats d'adaptació lògiques, no?, i psicològiques, no?, també en el sentit d'haver perdut tantes coses i tan essencials, poc a poc se van integrant, no?, en aquest ambient. De fet, una de les millors amigues de Sagrario, que ja recordava, no?, era una xiqueta que venia d'aquell grup, no?, d'orfes, d'aquell col·lectiu d'orfes de Guernica, i per això ella quan acaba la guerra, no?, quan acaba la guerra, ja d'alguna manera li commou, no?, li remou per dins el saber què passarà amb aquesta gent, perquè ella és conscient que són orfes i que no van a tindre tantes facilitats com ella.
Sí. No, parlant del llibre, vaig a llegir breument un paràgraf. Diu: en las circunstancias han hecho que la dualidad familia-escuela se haya reducido para muchos miles de niños a la unidad colonia escolar, que es a la vez familia y escuela, comunidad familiar de educación. El grupo de personas que constituyen una colonia tiene una sola y única misión: educarse. Educar es educarse. Nadie puede educar sin que a la vez se eduque. La colonia es una casa de educación, una familia eventual constituida con elementos de muchas familias naturales que las circunstancias han reunido y que el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad dirige con el fin de realizar una obra de educación tan completa como sea posible. Por eso, durante la guerra, pues el Ministeri tenía esa vocación, ¿no?, de que els pares, bueno, els pares, sí, realmente funcionaba el mestre era feia una miqueta com a pare dels seus xiquets, que eren els seus alumnes.
Una cosa també molt important és el dibuix, era com una teràpia. I el llibre està té també un apartadet d'aquests dibuixos que es feien, que era també per a traure de dins tota la por de lo que havíem viscut, no? I normalitzar-lo també, si era possible. El documental posem també molts dibuixos, no, Sergi?
Sí.
Dels trens, no? N'hi ha realment, al final han quedat molts dibuixos.
Algo de bombardejos també, me pareix.
Pues Sergi va llegir, no?, els poemes d'abans de la colònia de Burjassot.
Sí, anem allà. Diu així: la ruleta del joc, tu mors, tu avui no. Inesperadament de colp l'aviació, xiquets carregats de vida entre ombres de sol, o el record d'un futur encara no delatat als ulls, tu pagues, jo m'amague, la nit ens ha envaït, també un crit. I per, com abans hem fet dos, pues fem, si vos sembla bé, pues fem dos i podem finalitzar la part de les poesies. Este, que és l'últim, es titula El teatret i diu així: el teatre de la vida ens anima somriures i alegria. El teatre de la vida cava misèries dia a dia. Quants ulls, cossos i narts així fotografiats resistiren els dolents instants? I perquè ara volen jutjar el jutge qui volia investigar els actors principals, per què no passem del teatre a la realitat? Per què no deixem créixer la llibertat, barrots d'impunitat?
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia.
fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.
Per a aquestes persones que han estat amagades tant de temps, per a elles què significa? Vosaltres què heu sentit que significa poder treure la seva història a la llum?
Pues les hem fet molt feliços. Són persones que, bueno, coneguem les seues vides, no? Perquè com hem fet confiança i tal. I la veritat, sobretot una d'elles, pues, porta una vida complicada. A més, va morir el seu home farà un any, una cosa així. Però veure-la en aquesta alegria que tenia aquest dia, a més després em pareixia un bautizo aquell, vingueren cadascuna d'elles en els fills, els nets, els besnets, s'ajuntaren allí, no sé quantes persones eren.
Va ser un aconteciment per a elles, és donar-los de nou.
Va provocar que s'ajuntaren tota la família.
Recordar per a elles va ser tornar a viure, aquests moments. I a més, emotiu encara, perquè com diu Rafa, estaven envoltades de la família, de les persones que elles més estimaven, i estaven demostrant-li als fills que el que elles havien contat dins de la família era de veres, i que a més, nosaltres estaven recolzant el que en un temps feliç de la seva vida havien fet. No,
no havien tornat als llocs.
Una d'elles sí, la resta no. Sí.
Ja havia tornat perquè havia, la filla... Claro, és que com visquèrem en el poble uns anys després, els seus fills varen fer amistat en xiquets de la seva edat, perquè anaven a escola junts. I després mantingueren la relació en estiu, venien els de Madrid a banyar-se.
Estaven agermanats.
Se podria dir que estaven agermanats.
Va continuar la relació.
Exacte, exacte. I jo crec que una cosa també que hem aconseguit indirectament, no és que nosaltres vulguem posar-se a cap medalla, és que tenint en compte que són dones, i dones clàssiques entre cometes, que bueno, que durant l'època del franquisme pues naturalment pues estarien, me temo que sí, subjectes al marit, a l'home i tal, de sobte les dones són importants. Aquestes dones se senten importants perquè a més és que ho són.
Són protagonistes.
I al prendre aquest protagonisme pues fa que estiguen pues més felices, no?
Clar, li estàs tornant un poquet de tot això que van patir després. todo lo que estem comentant, no? De vindre...
I poder parlar-ho, no? Mm. En normalitat, no?
Clar.
És poder, és obrir de nou en els seus caps, en la seva ment, obrir aquesta llumeneta d'un temps que van a ser lliures i felices, mm-hmm. Feliços.
Sí, perquè una cosa que crida, que a mi particularment me crida molt l'atenció és la vivesa dels records i l'emotivitat dels records i lo important que va ser per a totes elles i per a tots ells aquell període que el contaven com si l'haguessin viscut fa 4 dies, és a dir, que 40 anys de foscúria, de repressió, d'intentar esborrar de la memòria qualsevol arrel del que significaven els valors de la república, no ho aconseguiren, no ho aconseguiren, no? I aquesta és la gran prova evident, és el gran triomf, no? de la república, tants anys després, 80 anys després, el fet de que es complisquen 80 anys i que es parle, que es comente, que es facin documentals, que s'escriuen llibres, vol dir que ahí hi ha una llavor que s'ha sembrat que encara continua florint i no sé, això és molt
és el pinyolet molt de la
positiu,
cultura també,
crec que
ells.
Això ens fa estar almenys a mi una mica esperançat, no? Sí, sí.
Pues tenim que acabar ja, perquè estan els companys del següent programa ja com fent ahí un poc el moving, no? I s'han passat un poquet de temps. No és que Radio Malva siga molt disciplinària en el tema del temps, però tampoc anem a llevar-li temps als companys i, bueno, s'acomiadem. Si se queda algo super important que diguem, bueno,
molt bé,
que
donar no les gràcies als assistents perquè fan una labor
també.
Si posen una labor molt gran, però fan una labor, jo crec que aquestes coses, recuperar coses positives de la república és el que el poder no vol, i crec que, bueno, vosaltres feu una tasca molt important i, bueno, vos estem molt agraïts, evidentment.
Gràcies.
I després volia dir una frase per a mi que molt important, no?, del que va ser l'educació en les escoles modernes, que és ayúdame a aprender. O sea, no en manes, sino ayúdame a aprender, no? I deixareis a ajudar als xiquets a tindre curiositat. I crec que és una cosa que bueno, que té molt de valor per als xiquets.
Claro. Pues gràcies a tots i a salut.
Cristina, no, volíeu acabar en una cançó
és el contrapunt
que parla de lo que va vindre després, de l'escola que va vindre després, sí. que fins i tot jo he patit i soc, me considero jove, no? Però bueno, l'escola de Rivera de Ovidi Montllor, no? En això acabem.
La suma era 2 + 2. El resultat era 4. La pregunta era qui és? La resposta era Déu. La consigna era pàtria. La resposta aixeca el braç. La classe era a 9, el mestre era a 10. El vàter era al fons, la merda era l'entrada, els amics eren tots, els enemics eren tots, els diplomes eren grocs, els diplomats eren verds, el Crist era de fusta, els cristians de cartró, els pupitres eren bruts, els que sèiem eren pobres, la regla era per la mà era per tancar-la, el era seré. El castigat era por. la missa era molt seria, els assistents no ho sabien, el capellà era vell, els nens tampoc no ho sabien, els corredors eren llargs, els que corrien fugien, el rellotge era bonic, les hores eren llargues, l'ensenyança era com era, els ensenyats el que som, l'ensenyança era com era, els ensenyats el que som, ni menys ni més que el que som, ni més menys que el que som. Mestres, Crist i capellà, pupitres, companys i llibres, merda, infància, fe i tendresa, el temps, la por i l'estima, tot perdut per sempre. Tot perdut per sempre. El resultat era un, la jugada era perfecta, el resultat era un, la jugada era perfecta, el resultat era un, la jugada era perfecta.